Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia. Protagonisme altra vegada pels paraigües que entraran a joc aquesta última setmana de la tardor.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Avui al Supermatí explicarem un projecte que s'està fent a la Bisbal i que explicava ahir al Punt Avui. Es tracta d'una espècie d'arxiu oral de vivències i experiències de la gent del municipi. Es poden enviar atenció per nota de veu, per internet, per WhatsApp o per correu electrònic, cosa que és una novetat molt interessant. Parlarem amb la tècnica de l'Ajuntament responsable del projecte perquè ens doni més detalls de com volen aplicar-ho i què volen fer-ne. Però així a primera vista ho trobem molt bona idea perquè ja fa massa temps que tots plegats hem perdut l'interès per la tradició oral, que era una xarxa de coneixement, d'història soterrada, més valenta, més novedosa, més actualitzada que l'oficial, i està molt bé recuperar-la, i si és per promocionar-la i treballar-la. D'això en parlarem avui al Supermatí de Ràdio Capital. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà. A punt d'arribar a les 8 i 2 minuts, us expliquem les notícies del dia en aquest supermatí. En marxa l'última fase pel pla especial del port de Palamós. Maria Monteys, bon dia.
Bon dia. Segons ha informat el diari El Punt Avui, a partir d'aquest mes de desembre, el projecte ha entrat finalment en la fase de redacció de la proposta que ha d'incloure els 18 objectius bàsics que es van extreure del procés participatiu en el que hi van col·laborar 290 persones.
La Fira Nadalenca de Palamós recapta prop de 12.500 euros per persones amb discapacitat psíquica.
La recaptació íntegra dels diners, l'associació Fira Nadalenca de Palamós i el grup Els Cosinets la destinaran enguany a 3 projectes d'ajut a persones amb discapacitats psíquiques del Baix Empordà. Concretament es tracta de l'AMPA de l'Escola d'Educació Especial Els Àngels, l'associació AFATRAM i l'associació Trampolí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Del Baix Empordà, però avui molt concentrat en Palamós, perquè l'actualitat passa per Palamós per un fet que us explicàvem aquest cap de setmana i que avui ampliem. Arrels Taverna fa la millor tapa de Palamós segons una votació popular. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. La tapa guanyadora ha estat la de la sardina al toc de menta, que va aconseguir la major part dels vots populars aportats durant la campanya realitzada el mes d'octubre passat. El premi es va concedir el divendres.
I Palamós reobrirà l'aparador de la Gavina per fer promoció.
L'Ajuntament de Palamós ha arribat a un acord amb els propietaris de la llibreria Gavina per poder llogar els seus aparadors per fer-hi accions de promoció. L'espai estarà tapat després de que l'establiment tanqués a finals d'agost. Es troba entre el carrer Major i la plaça de la Vila.
Sant Feliu de Guíxols vol fer arribar la sardana a tots els públics, fins i tot el més jove. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Sí, ja vam explicar que aquest 2020 serà la capital de la sardana i ahir vam entrevistar Núria Cucharero, regidora d'esdeveniments de Ciutat de Sant Feliu de Guíxols, i va dir que volen que la sardana arribi a tots els barris, a totes les èpoques de l'any i també a tots els públics.
Veurem amb quines accions, ens ho va explicar ahir Núria Cucharero, veurem quin èxit té aquesta aplicació, aquesta celebració de la capital de la sardana a Sant Feliu de Guíxols. I més cultura. Ahir vam parlar amb el gerent de l'Espai Ter de Torroella, Antoni Rovires, per la nova programació del primer semestre del 2020.
Sí, tal i com explicàvem ahir, les entrades ja estan a la venda i volen arribar també a tots els públics. A més, van avançar que estan treballant amb l'Ajuntament per un carnet de descomptes per a gent jove.
Molt bé, això, està molt bé. I molt interessant. Molt interessant i amb moltes ganes d'anar a seguir aquesta nova temporada de l'Espai Ter amb propostes molt importants a nivell artístic i referències a nivell català i també internacional. Fora de les fronteres del Baix Empordà, avui és notícia aquest acord pels pressupostos, almenys pel que fa als impostos. L'IRPF baixarà a les rendes més baixes i pujarà a les rendes més altes. És el que han decidit el govern i els comuns, que van presentar ahir un acord en matèria d'ingressos i fiscalitat pels pressupostos del 2020. Recordeu que els pressupostos ara mateix a Catalunya estan prorrogats des del 2017. Des del 2017 el govern de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana, el 2017 va haver el 155, no es van poder aprovar uns nous pressupostos, però des de llavors no s'ha aconseguit posar d'acord els partits del govern amb la resta de l'oposició que els pugui donar una majoria per aprovar uns pressupostos. Ara estan en plenes negociacions amb els comuns, després que la CUP hagi declinat més aviat la invitació. Diuen que si no són uns pressupostos plenament d'esquerres i a més molt lligats a la consecució de la independència, ells no hi seran, i el govern ha preferit seguir negociant amb els comuns, que sembla que els posarà les coses més fàcils. Després explicarem quins detalls més hi ha en aquesta pujada d'impostos en les rendes més altes, que afectarà el 1,5% de la població, i també la baixada d'impostos a les persones que menys diners tenen. La justícia belga ajorna la decisió sobre l'extradició de Carles Puigdemont fins al 3 de febrer. Per què? Doncs perquè volen esperar-se al pronunciament del Tribunal de Luxemburg sobre la immunitat de Junqueras, que pot afectar Puigdemont, Comín i Puig. Aquesta decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea arribarà aquest dijous. Serà molt interessant saber què diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre aquest cas d'Oriol Junqueras. Si Oriol Junqueras hauria hagut de ser eurodiputat de ple dret just el dia després de les eleccions, i això hauria volgut dir que hauria obtingut immunitat. Hauria hagut de demanar-se al Parlament Europeu si se'l podia jutjar, i si li haguessin donat, que més probable és que sí, aquesta capacitat, doncs llavors sí que l'hauria pogut jutjar, però hauria estat un temps en què hauria tingut immunitat, i això voldria dir que hauria hagut de sortir de la presó i hauria hagut de poder accedir al Parlament, per exemple, optar, qui sap, a la presidència de la Generalitat. I això és el que es decideix demà, no, dijous. Què passa? Que com que Junqueras ja està condemnat i inhabilitat, el més probable és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no digui al Tribunal Suprem espanyol que rectifiqui la sentència, però sí que pot afectar altres suposats eurodiputats, com són Puigdemont i Comín, que encara no han estat jutjats i, per tant, encara no estan inhabilitats. Això passarà dijous i estarem molt pendents. Hi haurà 26 nous instituts d'escola al curs 2020-2021, això a Catalunya, i ja seran 79 a tot el país. 6 municipis passaran a tenir estudis d'ESO al curs que ve amb la creació d'aquest institut escola. És el que va anunciar ahir el conseller d'Educació, Josep Bargalló, però atenció, perquè la novetat és que serà Palamós qui tindrà un d'aquests nous instituts d'escola, a l'escola del Vila Romà, i això serà una notícia que us ampliarem durant tot el dia perquè és molt interessant. Recordeu que fa uns dies parlàvem d'aquests de neologismes del 2019 que s'estan escollint, que s'estava posant en votació popular per part de l'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat Pompeu Fabra? Doncs ja tenim els neologismes d'aquest 2019. Emergència climàtica i animalista. 6.400 persones han participat en aquesta votació, que també ha valorat, i després d'emergència climàtica i animalista, ha situat trap, vermuteria i exoplaneta, però aquests doncs no passen a ser els neologismes del 2019. I per cert, recordeu, sabeu que s'està estudiant i que s'ha presentat un TGV, un tren d'alta velocitat low cost entre Barcelona i Madrid. No es dirà AVE, es dirà AVLO. I ja tenim el preu. Podria costar entre 10 i 60 euros. La veritat és que està molt bé anar per entre 10 i 60 euros a Madrid. Sobretot els 10, eh? Els 60, mira, ja és una mica més car. Tot això és el que està passant arreu del món, però a nivell musical, no sé si dir que és una bona notícia o una mala notícia, hi ha uns protagonistes del dia claríssim, que són aquests. Són Charango agafant l'horitzó, una de les últimes cançons en què apareixen, juntament amb Gemomet, amb Espancat, entre altres. I és que avui la banda ja és notícia, Charango, després que ahir van anunciar un quart disc per la primavera i una gira final de concerts que acabarà el 2021 a Girona. Això vol dir, què vol dir? Doncs que Charango marxaran i abandonaran la música, almenys abandonaran la música com a grup, després d'aquesta gira que faran el 2020 i el 2021. Marc.
La gira passarà per un bon grapat de ciutats del país, entre elles Sant Feliu de Guíxols, on el CIR del grup del Ripollès farà parada durant dues nits, el 10 i l'11 de juliol. Aquests concerts serviran per acomiadar 10 anys d'èxits en un nou format de circ que la banda ja feia anys que tenia ganes de fer. Trobareu més informació a la nostra web. I, per cert, les entrades ja estan a la venda a la web de Charango. I espavileu que estan volant.
Caram, Charango que passarà per Sant Feliu de Guíxols en la seva última gira. I es parlarà de vida. Agafem horitzó, Marc Vilà, la meteorologia, el temps, detalls d'aquesta previsió del temps que sembla que ha començat amb forts núvols, no? Bon dia.
Bon dia. El cel poc definit, que ahir dilluns va ennuvolar-se progressivament cada vegada més, va ser el preàmbul de la pertorbació que ens creuarà avui dimarts. Una pertorbació que ens portarà ruixats majoritàriament febles. Així doncs, avui toca altra vegada paraigües i aquesta setmana no serà l'única vegada. Tindrem un dia gris, sense gaire possibilitat de veure lluir el sol. Pel que fa a temperatures, la notícia vindrà donada perquè seran molt poc contrastades entre les mínimes i les màximes. Aniran dels 9-12 de mínima als 15-17 de màxima. I la possibilitat de ruixats la tindrem tot el dia, però amb major probabilitat a la tarda. Tot i això, serà una situació que no afavorirà gaire grans registres pluviomètrics.
Gràcies, Marc.
Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut. A radiocapital.cat.
Ara tornem.
El Joan, el Sergio, a l'Eduard, a la Marta Eugènia, al Mohamed, a la Judit, a la Maria, a Càritas, aquest any hem ajudat 220.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. Sigues el seu àngel i col·labora a caritascatalunya.cat.
La pista de gel de Palafrugell celebra 15 anys. Del 20 de desembre al 6 de gener, vine a patinar i gaudir de totes les activitats que hem preparat. Concerts, espectacles de màgia, tallers i molt més. Tu perdràs? Gaudeix del Nadal i de la pista de gel de Palafrugell. Més informació a visitpalafrugell.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Un quart de nou tocat del matí. El pla especial del Port de Palamós ja està en marxa. Segons explica el Punt Avui, a partir d'aquest mes de desembre, el projecte ha entrat finalment en la fase de redacció de la proposta, que ha d'incloure els 18 objectius bàsics que es van treure del procés participatiu en què hi van participar pràcticament 300 persones per donar idees sobre quin ha de ser el futur del Port de Palamós.
En declaracions a aquest mateix diari, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha explicat que és important trobar un equilibri per recollir en el projecte les propostes que van sorgir en el seu moment pels ciutadans. Puig no ha volgut concretar quan es faria públic el projecte definitiu perquè l'equip redactor Tecplan, la consultoria d'enginyeria i urbanisme fundada per Xavier Frigola, es mostra prudent. De totes maneres, va avançar que es podria saber cap a la primavera. Després de presentar la proposta als grups municipals, s'iniciarà el procediment administratiu per tirar endavant amb el projecte que presentarà la consultoria.
I llavors, Maria, què és el que hi diu la Generalitat d'aquest projecte?
Des de Ports de la Generalitat, que és qui té la titularitat de l'espai, han expressat la seva clara aposta per Palamós i han fet èmfasi en el fet que volen que aquesta població sigui un exemple a seguir pel que fa a la redacció d'un pla especial del port. Remarquen que els usos d'aquestes instal·lacions han de connectar amb la població, generant zones de passeig en un gran marc de convivència entre les activitats que s'hi porten a terme. En paraules de l'alcalde, també el pla ha de ser una eina clau que ha de permetre, des del respecte, que l'activitat portuària i el lleure convisquin.
Gràcies, Maria Monteis. I últimament ja us diem que no marxem de Palamós avui en aquest supermatí, perquè el mapa del dia, la ruta del dia, ens porta un altre cop en aquest municipi, perquè la Fira Nadalenca de Palamós ha recaptat 12.500 euros per persones amb discapacitat psíquica, ja us ho explicàvem abans, i la Fira Nadalenca també ha comptat un any més amb la col·laboració destacada de la companyia Teatre Infantil Els Cosinets, que ha programat diverses activitats escèniques a la Gorga amb un resultat global de 3.168 euros. El proper mes de gener s'organitzarà un acte de lliurament dels diners a les entitats receptores.
A la fira també es va fer el sorteig d'obres d'art donades per pintors, fotògrafs i ceramistes de la comarca, així com de la Bànova Solidària, que un any més han elaborat desinteressadament i de manera totalment artesanal diverses persones de Palamós mitjançant la tècnica del patchwork. A través de la venda de tots aquests productes i activitats, la Fira Nadalenca de Palamós ha aconseguit un global de 9.295 euros, a la qual s'hi ha de sumar l'aportació dels socis de l'entitat local Front al Mar amb 2.500 euros. La Fira Nadalenca també ha comptat un any més amb la destacada col·laboració de la companyia de teatre infantil Els Cosinets, que han programat diverses activitats escèniques a la Gorga, amb un resultat global de 3.168 euros. El proper mes de gener s'organitzarà un acte de lliurament dels diners a les entitats receptores. La recaptació íntegra dels diners de l'associació de la Fira Nadalenca de Palamós i el grup Els Cosinets es destinaran enguany a 3 projectes d'ajut a persones amb discapacitats psíquiques del Baix Empordà. Concretament, es tracta de l'AMPA de l'Escola d'Educació Especial Els Àngels, l'associació AFATRAM i l'associació Trampolí.
I quins són aquests 3 projectes?
El projecte de l'AMPA de l'Escola Els Àngels es basa en el finançament de les despeses generades per l'adquisició de material necessari per a la realització d'un projecte pedagògic basat en l'aprenentatge mitjançant la utilització de la llum i tots els seus recursos. Pel que fa a l'associació AFATRAM, impulsa un projecte que permet la participació de les persones amb discapacitats intel·lectuals usuàries del Centre Ocupacional Tramuntana en diversos tallers i en entorns normalitzats adreçats a la resta de la població. Finalment, l'associació Trampolí va destinat a poder cobrir les necessitats de les persones amb discapacitat psíquica sense documentació que hi ha a la comarca. En els darrers anys s'han detectat cada vegada més l'arribada al Baix Empordà de famílies immigrants sense documentació que busquen una millor vida.
I encara a Palamós... S'ha lliurat a la taverna Arrels el diploma acreditatiu del primer premi del concurs de la millor tapa o platet de Palamós, que es va organitzar per 8a edició per les jornades Palamós Gastronòmic.
El públic ha donat el primer premi a l'establiment Arrels Taverna, que es troba en ple barri vell al carrer Nou. La proposta guanyadora ha estat la tapa de la sardina al toc de menta, que va aconseguir la majoria dels vots populars. L'entrega l'ha fet l'alcalde de Palamós, en Lluís Puig, acompanyat del president de l'Associació per al Foment Empresarial del Comerç i el Turisme de Palamós, FECOTUR, Antoni Batxiller, la regidora de Turisme, Núria Boteller, i el regidor de Promoció Econòmica, Emili Colls, que han lliurat aquest primer premi per la tapa de la sardina al toc de menta. El concurs del Palamós Gastronòmic 2019 tenia com a base l'anomenat Passaport Gastrocult, un llibret que recollia l'oferta de menús i de tapes que van servir als 32 establiments, restaurants i tavernes. Els propietaris de l'establiment guanyador, Arrels Taverna, han rebut com a premi el diploma acreditatiu i un àpat al restaurant de l'Hotel Casamar.
No hi ha cap dubte que realment aquest premi doncs els pot servir per promocionar la seva taverna, si és que ho necessiten, i ja tinc ganes d'anar-la a provar, sí. També hi havia premis, Martí, per tots els participants de les jornades i també per la millor foto.
El passaport Gastrocult permetia ser segellat en cadascuna de les activitats en les quals es participava. D'aquesta manera, aquelles persones que l'havien segellat com a mínim en 3 tavernes, un restaurant i en 2 activitats, entraven en un sorteig d'una targeta de compra en els establiments FECOTUR per un valor de 300 euros. En aquest cas, la persona guanyadora d'aquesta targeta ha estat una turista francesa resident al municipi de Saint-Solbert, que en una propera visita al municipi podrà recollir el premi i bescanviar-lo per productes que desitgi el comerç per a la Musi. Les jornades gastronòmiques de l'octubre passat també van incloure un concurs Instagram que amb l'etiqueta Palamós Gastronòmic 2019 permetia la millor imatge d'aquesta activitat amb un àpat per a 2 persones en qualsevol de les campanyes gastronòmiques que s'organitzen a Palamós. La foto guanyadora del concurs d'Instagram ha estat per l'autora d'una imatge al·legòrica a les jornades, que ha guanyat un menú per a 2 persones que podrà gaudir a qualsevol de les campanyes de Palamós.
Interessantíssim, Martí, aquesta pronunciació del poble francès. Jo tampoc no ho sabria dir millor, tampoc, però vaja. Se'n solva. Ni idea. L'Ajuntament de Palamós ha arribat a un acord amb els propietaris de la llibreria Gavina per poder llogar els seus aparadors per fer-hi accions de promoció. L'espai està tapat ara després que l'establiment aquesta llibreria va tancar a finals d'agost.
Es troba entre el carrer Major i la plaça de la Vila. L'Ajuntament començarà a utilitzar els aparadors durant la setmana vinent i serviran per poder promocionar serveis o activitats que gestionen des de les diverses àrees, com la de patrimoni, amb el Museu de la Pesca, el Servei d'Arxiu Municipal o la Biblioteca, entre d'altres. L'objectiu, segons ha explicat l'Ajuntament, és minimitzar la imatge d'establiments i aparadors tancats en els principals eixos comercials del municipi, dinamitzant aquest àmbit. A més, tenen l'objectiu que aquella botiga pugui tornar a reprendre l'activitat en el menor temps possible.
I la proposta es vol ampliar també, diuen, des de l'Ajuntament a altres comerços que actualment estan tancats.
L'Ajuntament està estudiant amb l'entitat comercial FECOTUR quines accions conjuntes es poden fer per fomentar el comerç local. Palamós no vol perdre la davallada del seu comerç, indicant des del consistori. Per això faran un cens de locals buits, analitzaran els preus i les condicions de lloguer i apretaran els propietaris i els bancs per fomentar que es posin al mercat i que es puguin dedicar a l'activitat comercial. Amb aquesta mesura es vol fer front a la problemàtica que pateixen alguns negocis de Palamós que han de tancar perquè no poden pagar els alts lloguers que els demanen.
Són les 8:24. L'Espai d'Erts ja ha presentat la seva programació del primer semestre del 2020 i per això ahir a Ràdio Capital vam entrevistar el seu gerent, Antoni Rovires, i ens va explicar com es pensa i s'executa la programació d'un espai com aquest, no, Eugènia?
Sí, són un equip de persones que fan trobades, visionats i també cursos, i a poc van determinant què volen una vegada també està aprovat, esclar, el pressupost. Rovires ha dit que són molt importants les ambicions del públic i entendre'l, i ens va explicar com és el públic de l'Espai Ter.
I envoltat de, diguéssim, d'una terra àvida en cultura, i han detectat això, que hi ha un tipus de públic que li agrada molt veure aquest tipus de teatre, que es pot veure a les grans capitals i cara de terra a l'Empordà, de la mà de l'Espai Ter. Aquesta és una mica la mirada d'aquest públic que volem consolidar, un públic empordà.
Per això volen buscar una mirada de present cap a futur, i per això va dir Rovires que l'Espai Ter és com un poliedre per on hi ha de passar de tot. Amb aquest motiu, a la programació musical volen, ha explicat, reivindicar el passat, present i futur de les músiques sorgides de la voluntat de la gent. D'altra banda, per la gent jove, justament, ha explicat que s'està treballant amb l'Ajuntament per realitzar un carnet perquè es pugui accedir al teatre a preus molt assequibles, però que ara per ara el descompte més freqüent que promouen és el de 5 espectacles per 60 euros.
I aquest divendres, abans d'entrar al 2020, ja hi ha un concert.
Sí, serà un homenatge jazzístic a l'obra de Teresa Rebull, l'àvia de la nova cançó, que segons s'ha dit serà un concertàs i una festa increïble, i és un concert dins del programa Música i Exili. Tots els detalls sobre aquest espectacle i també tota la programació al web de radiocapital.cat, on hi podreu recuperar aquesta entrevista.
Bé, de fet, a radiocapital.cat hi podeu recuperar tot el que està passant al Baix Empordà. Ho teniu a la nostra web. I ahir també vam parlar amb Núria Cutxarero, que és regidora d'esdeveniments de Ciutat de Sant Feliu de Guíxols, que serà la capital de la sardana del 2020. Què ens va dir, Eugènia?
Doncs, com sabem, ja han agafat el relleu aquest cap de setmana a Perpinyà, però va dir que les activitats seran a partir del març i que és important fer pedagogia perquè la sardana arribi als més petits.
I arribar als més petits, tots sabem doncs, que la sardana és la dansa tradicional catalana, però ara doncs, amb el pas dels anys la mainada els hi és poc coneguda. O no arriba a tots els sectors. La nostra intenció doncs, és això, que la sardana doncs, l'acullin des de ben petits, que sàpiguen què és, que en sàpiguen la teoria, però que també doncs, la posin en pràctica, i jo crec que tindran moltíssimes ocasions al llarg de l'any a la ciutat per poder-ho fer.
Cutxarero ha assegurat que la sardana a la ciutat té futur gràcies a la feina de l'agrupació, ja que aquest any es treballa de manera teòrica a les escoles, però també pràctica, i per tant s'ensenya a ballar-la. El dia 21 de març es proclamarà Sant Feliu de Guíxols com a capital de la sardana i hi haurà activitats que s'allargaran fins al febrer-març de l'any 2021. La regidora va dir que està pensat perquè la ciutat visqui la sardana en cada moment, per tant serà present el temps de flors i també el Portaferrada. En total han previst un pressupost d'uns 40.000 euros.
Tres minuts, dos minuts i mig i estarem a dos quarts de nou. De seguida parlem amb Helena Montiel, que és tècnica de l'Ajuntament de la Bisbal en ensenyament, per parlar d'aquest projecte que us explicava a la portada. De seguida tornem.
El nou Mitsubishi ASX20 arriba al Baix Empordà. Vine a veure l'Auto Mont-ras i, com sempre, tenim els millors vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i gerència. Auto Mont-ras, a l'Avinguda Catalunya, número 19 de Mont-ras. Truca'ns al telèfon 972-308-984. 972-308-984. Vine a veure'ns, tenim el cotxe ideal per a tu.
Saps on prendre el millor cafè de Sicília sense sortir de la Costa Brava? Astoria d'Amore. Escolta, escolta, si t'agrada el bon cafè, tenim diverses varietats a un euro. I això no és tot, les canyes també a un euro. I si vols, pots esmorzar per només un euro. Ah, i tenim diverses varietats de tapes per també un euro. Astoria d'Amore. Som al carrer del Daró 57, local 8 de Palafrugell, al costat de l'Avinguda Espanya, al pàrquing interior de l'Esclat. Astoria d'Amore. Busca'ns a Instagram i al Facebook.
Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell.
Un minut per 8:45 del matí. Manel Magrinyà, bon dia.
Molt bon dia.
Parlem amb tu perquè avui tenim una entrevista molt interessant que fa referència a la Bisbal, i la referència informativa a la Bisbal és en Manel Magrinyà, i li hem demanat, vine, que farem l'entrevista conjunta.
Perfectament.
Exacte. I qui entrevistem avui és l'Helena Montiel, que és tècnica de l'Ajuntament de la Bisbal, en ensenyament, tècnica d'ensenyament. Helena Montiel, bon dia.
Bon dia.
Parlem amb ella perquè volíem explicar-vos bé això que explicava ahir al Punt Avui, aquest projecte per recopilar vivències i anècdotes que han passat a la població. Explica'ns una mica això, Helena.
Bé, doncs aquest projecte és un projecte que neix de la unió de diferents àrees de l'Ajuntament i de diferents serveis, de l'àrea d'ensenyament, d'acció social, del geriàtric, de l'oficina de català, de la UEC, i de projectes per joves que tenim al municipi. I llavors, una mica arran d'un projecte que vam fer l'any passat que es deia Atrapa el Rap, que vam ajuntar a l'Escola de Música, perdoneu que m'he deixat l'Escola de Música, vam ajuntar a l'Escola de Música i l'Espai Jove, i vam fer tot un... vam intentar treballar junts, no?, per fer un... vam acabar escrivint una cançó de rap i vam fer un videoclip. Era la cançó i el videoclip era l'excusa per trobar-nos i fer coses junts i per apropar la música i la cultura a tothom. Doncs vam dir, va, aquest any pensem un projecte que abarqui més col·lectius de la Bisbal, i perquè vam adonar-nos que a través d'aquest projecte era una excusa per fer poble i per conèixer-nos més i per treballar la cohesió social, no? I llavors ens vam ajuntar a tots aquests professionals i vam decidir això, posar llum a persones de la Bisbal que em sembla que, doncs, que no tenen un protagonisme real, com són la gent gran, la gent estrangera que viu al poble, la gent jove. I llavors vam decidir escoltar les històries d'aquests col·lectius, però de tothom, perquè ens sembla que el resultat final serà que les històries de tots més o menys van del mateix, no? De històries d'amor, històries d'enyorança, de familiars, d'amics.
Això t'anava a preguntar, quin tipus d'històries busqueu?
Busquem, nosaltres quan hem presentat el projecte i hem començat a fer recollida d'històries, doncs diem que busquem una història important per la persona que l'explica, una història rellevant, però no diem que ha de ser una història en concret, sinó la significativa per a aquella persona. Llavors surten coses molt interessants, des de maternitat a projectes personals dels joves, que no sé, un jove que volia fer skate i no tenia skate i al final ha aconseguit un skate, bueno, com històries de superació, històries de persones que viuen lluny de la família i que se'ls ha mort el pare mentre estaven aquí, que els troben a faltar. Bueno, hi ha històries de tot tipus. Cadascú pot explicar la seva història, i ens agradaria tenir històries des de tothom, o sigui, d'algú que ens pugui estar escoltant ara a casa que digui, ostres, a mi m'agrada escriure, vaig escriure un petit, mitja pàgina, una pàgina, es poden fer un àudio, un petit vídeo, el que sigui.
I ja heu començat a rebre històries?
Hem començat a rebre històries perquè ho hem començat a treballar des dels diferents serveis on treballem. Per exemple, les persones que estudien català ja han escrit la seva, els joves que participen a projectes també. Sí, sí, ja n'hem començat a rebre. Sí,
interessants o què?
Impactants. N'hi ha algunes de molt impactants, de coses que passen a la Bisbal que no ho sabem, i que, ostres, que serà, el resultat serà molt interessant. La feina serà després buidar-ho i analitzar-ho i veure què en fem després, però ostres,
ens pots explicar alguna, encara que sigui una així impactant? Si és que la tens al cap, potser això és un atacament.
Ja et dic, des de moltes n'hi ha, no, moltes són relacionades amb el fet de tenir fills, moltes també relacionades amb el fet de, bueno, una molt impactant és d'un noi que viu a la Bisbal, que va venir amb patera de l'Àfrica i que venia amb el seu millor amic, i que durant el viatge el seu millor amic es va morir, no? I ell explica com ell va sobreviure, però que és molt trist perquè el seu amic va morir. I aquest noi, doncs, mira, ve cada dia allà a les escoles velles a fer classes de català i ningú ho sabia, no, això? I ara, doncs, ara ja ho sabem i ostres, te desperta com una sensibilitat diferent ara que sabem la història. Mm-hmm. I que dius que, bueno, tot allò que veiem a les notícies, doncs, que també ho tenim a la Bisbal. I, bueno, és interessant poder-ho conèixer, no? També perquè la relació que pots tenir ara amb aquesta persona, no?, és diferent.
Home. Sí, sí. Manel, no sé si tens alguna pregunta.
Sí, sí, en tinc unes quantes. En primer lloc, molt bon dia. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia. Sí, veia dies,
Escolta, Leni, mira, escoltant-te, se m'acudeixen dos preguntes. Una que, bueno, amb el temps que porto, doncs, bueno, una miqueta a la white del que passa a la Bisbal i tal, i em sembla que és el primer projecte, que jo tinc notícia almenys, que hi hagi una feina de coordinació entre regidories tan important com aquesta. És a dir, veig aquí, he comptat així per ull, hi ha com a mínim tres regidories que interveniu. Com s'ha fet aquesta tasca de coordinació?
Bé, doncs una mica això, una mica la inquietud també dels tècnics i de les persones que treballem en serveis, de dir, ostres, si no treballem en xarxa la nostra feina no té sentit, no? I una mica així de la inquietud que ja va néixer l'any passat de juntar-nos amb joventut o amb acció social per unificar criteris, perquè si cadascú treballa per la seva banda no té sentit, doncs una mica això, vam dir, bueno, i per què no ens ajuntem també amb gent gran i per què no amb l'Oficina de Català, que també hi treballàvem, ja amb l'Oficina de Català en altres projectes. I això, i va ser molt bonic, sentar-nos tots en una taula molt gran que tenim i començar a parlar d'aquest projecte, però també d'altres. I això també va servir d'excusa per conèixer-nos més el que fem cada àrea i poder això, fer projectes que tinguin una mica més de sentit i que siguin més transversals.
No, és que realment el projecte sona, però molt, molt, molt i molt bé. O sigui, us haig de felicitar, sí, sí. Perquè realment la música és fantàstica.
Sí, sí, sí. I també deixa'm dir que a nivell polític també hi ha molt aquest interès de treballar en xarxa, de ser ciutat educadora. Ara aviat serem ciutat educadora a la Bisbal. I bueno, això també a través del Pla Educatiu d'Entorn del Departament d'Ensenyament, que ens va permetre fer moltes entrevistes amb tots, ja no només regidories i àrees, sinó també entitats del poble. I això ens ha permès asseure'ns amb molta gent i començar a dir, ostres, doncs podem fer coses junts.
Clar, un cop hi hagi aquestes anècdotes, aquestes històries, ja les tingueu totes i hàgiu acabat el termini per enviar-les, què se'n farà? Com es processaran? Com podrem escoltar-les?
Bé, aquí és on neix la gran... Bueno, tenim idees, però encara no sabem ben bé com ho gestionarem, perquè no sabem el volum d'històries que tindrem ni l'abast que tindrà, però sí que la idea és amb l'Escola de Música, amb diferents artistes que tenim treballant junts, que de poder fer intervencions artístiques, perquè és això que diu en Manel, que vam veure que la música era un cohesionador molt fort i ens sembla que la música, les arts plàstiques, són instruments com per treballar junts i per també ens sembla que és com una obligació que tenim d'apropar-ho a tota la ciutadania, per tant volem fer intervencions artístiques. No sabem en quin format, això ja us ho desvetllarem d'aquí un temps.
Ja en veiem. Manel.
Sí, si em permeteu, ja al començament de l'entrevista, Leni, has esmentat un seguit de col·lectius, diguéssim, en principi que poden tenir accés en aquesta tasca. Heu pensat en algun col·lectiu concret dels que has esmentat, gent jove, gent gran, que creguis que pot tenir una particular incidència, que pot tenir pot fer un determinat profit?
Nosaltres pensem que aquest projecte pot tenir molt de profit si ho sabem fer-ho bé, perquè hi ha moltes persones que no sé si te respondré la pregunta, però per exemple ens sembla que hi ha molta gent gran sola a tots els municipis, no és una cosa només de la Bisbal, que aquest projecte doncs, ens agradaria que fos l'excusa bueno, perquè tinguin un espai on te puguin parlar, que algú vagi i els escolti la seva història. La gent gran, a la Bisbal també tenim el convent dels franciscans, també hi ha gent que té històries superinteressants que ens sembla que pot ser un bon moment per conèixer-los. Sobretot això, gent gran i els joves, no? També, que són poder el col·lectiu que està més estigmatitzat. I ens sembla que no hi ha tampoc molts espais que tinguin molts espais per relacionar-se i per trobar-se, i ens sembla que és una bona oportunitat.
Sí, sí, són els dos sectors més, diguéssim, aparentment més febles de la societat.
Més vulnerables. O sigui,
exacte, més vulnerables, exactament, tu ho has dit.
I menys escoltats, i menys tinguts en compte.
Sí, 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 sí. I ara, fa poc hem fet un projecte, bueno, estem fent un projecte que es diu Camins Segurs, i hem fet un mural en un carrer de la Bisbal, i ha sigut molt bonic perquè van venir-lo a pintar alumnes de cinquè de totes les escoles, i clar, érem al carrer i passava gent gran, no? Que anava a passejar el gos, que anava a comprar, i la gent gran amb els nens i la gent que estàvem allà fent el projecte, era molt bonic perquè les ganes que tenien de xerrar i explicar-nos coses i de conèixer-nos era... I vam dir, és això el que hem de fer. Deixeu-me dir que el 17 de gener farem una activitat sorpresa artística en llocs sorpresa de la Bisbal, que és això, eh? Hi haurà música i hi haurà un artista o dos que pintaran, i llavors serà com un pol d'atracció perquè la gent que passi i vingui a fer el curiós ens pugui explicar històries.
Home, està molt bé això, no?
Sí.
Ens ho apuntem, jo seré fora, però des d'aquí emplaço els companys de Ràdio Capital, sí, perquè hi siguin, eh?
Sí. I tant, sí, us convidem, i tant.
Helena, fèiem a l'inici d'aquest programa la reflexió que hem perdut l'interès, o semblava que havíem perdut l'interès, en aquesta memòria oral, en aquesta reflexió oral. I escoltant-te veig que ara és quan més sentit té, perquè és quan la societat és més diversa i podem aprendre més de coses que estan passant altres, a persones molt diferents a com tenim nosaltres organitzat el cervell. Suposo que l'objectiu és això també, recuperar aquesta transmissió i que es pugui fer un arxiu de coses que passen a la gent al dia a dia a la Bisbal.
Exacte, sí,
que això
volem...
es pugui arxivar, que això es pugui recordar d'aquí, si pot ser, i si els formats digitals ens ho permeten, que això es pugui tornar a escoltar d'aquí 100 anys.
Sí. És això, és fer una fotografia de com és la Bisbal avui, no? Amb tots els personatges que hi viuen, i llavors això, clar, és un material que ens sembla d'un valor incalculable, no? Tenir registrades tantes històries de tantes persones diferents. Llavors, en arxiu, per escrit ho tindrem guardat per descomptat, i llavors el que en produïm després no ho sabem què serà, però sí, serà una cosa que esperem que tingui un valor històric, fins i tot, no?
No hem explicat, i ara hi estic pensant, on es poden enviar aquests missatges. Entenc que hi ha una adreça de correu electrònic i també un mòbil, no?
Sí, es poden enviar... a un telèfon mòbil per WhatsApp, i ara no et sabré dir el telèfon.
El tinc aquí, el 617-600-813. 617-600-813.
Es pot enviar un àudio o un petit vídeo, mm-hmm, i un correu electrònic, que tu també ho pots dir.
Que és ensenyament@labisbal.cat.
Exacte, sí. En aquests dos formats, o en paper, poden venir a les escoles velles i a l'àrea d'ensenyament o qualsevol de les àrees, i ens ho poden portar. I si algú té ganes i té la inquietud però no sap com posar-se, també pot venir un dia allà a les escoles velles. I hem creat una petita comissió de treball, tenim tres estudiants en pràctiques d'integració social que lideraran una mica el poder fer recollida d'històries, aniran a fer tallers a diferents serveis que tenim, i vull dir que aquestes persones s'encarregaran, ja els hem format una mica perquè puguin fer aquest treball de recerca. Per tant, si hi ha algú que té inquietud i no sap com posar-s'hi, pot venir a les escoles velles, que l'ajudarem.
Perfecte. Manel, no sé si tens alguna pregunta.
Perdona, Dani,
sí,
hi ha
tant.
Un dia o hora concreta que s'hi pugui venir, o és cada dia que teniu obert la parada?
A ensenyament hi som cada dia al dematí, llavors, si no, a les tardes també hi ha gent a joventut. En principi millor al dematí, però si no, ens poden enviar un WhatsApp o un correu i els hi donem hora i quedem un dia sense cap problema.
Perfecte. Doncs, Dani, jo per mi he acabat. Felicitar des d'aquí la tasca d'ensenyament, en aquest cas, i l'Eleni i la resta de tècnics, perquè em sembla una gran iniciativa. Moltes
sí,
felicitats.
I som molts, els companys. Sí. Merci. Doncs, moltes gràcies.
Vagi per totes la felicitació.
Helena Montiel, el tècnic d'ensenyament de l'Ajuntament de la Bisbal. Moltes gràcies per passar aquest matí pel Supermatí i explicar-nos aquesta gran iniciativa.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Que vagi molt bé, que tinguis molt bon dia. I Manel, igualment, encantats de tenir-te aquí al Supermatí un dia més.
Moltíssimes gràcies, serà per pocs dies, ja ho saps, però,
sí,
però mentre pugui seré.
Es pot dir on marxem aquest cop o encara no?
Marxem proper d'Alemanya.
Molt bé, Manel Magrinyà, el nostre corresponsal a la Bisbal, que vagi molt bé el dia.
Igualment, Dani, que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu.
Fem un repàs ara a l'actualitat catalana, espanyola i també de la resta del món. La justícia belga ajorna fins al 3 de febrer el cas de l'euroordre contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig a l'espera de Luxemburg. El jutge vol que els tribunals de la Unió Europea primer aclareixin si els electes de Junts per Catalunya tenen immunitat com a eurodiputats, segons explica la defensa de Carles Puigdemont.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictarà sentència dijous sobre el cas de la immunitat d'Oriol Junqueras i el veredicte podria tenir repercussions per als electes de Junts, que també tenen una demanda pendent als tribunals de la Unió Europea pel seu escó a l'Eurocambra, a més d'un recurs de mesures cautelars. El lletrat Gonzalo Boyer ha assegurat que, malgrat que Puig no opta a la immunitat europarlamentària, es continuarà tractant el cas de manera conjunta.
L'acord del govern i Catalunya en Comú Podem modifica l'IRPF, successions i patrimoni i crea un nou impost a les empreses energètiques. El vicepresident Pere Aragonès confia que l'acord sobre despeses arribi aviat i preveu que el Parlament pugui aprovar els pressupostos el primer trimestre del 2020.
Però per primera vegada en les darreres dècades, a Catalunya s'aprovarà una rebaixa fiscal a la classe treballadora, a les persones que tenen ingressos, que estan en una situació de més precarietat, amb ingressos més baixos. Per tant, elevem el mínim personal, el mínim exempt, de 5.550 a 6.105 euros per tots aquells contribuents que tinguin una base liquidable, que ingressin, doncs, igual o inferior a 12.450 euros anuals.
El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha explicat en una roda de premsa al departament que confia en un acord sobre despeses amb els comuns. De fet, preveu que el Parlament aprovi els pressupostos durant el primer trimestre de 2020. La portaveu del govern, Meritxell Budó, també ha comparegut després de la reunió entre l'executiu i Catalunya en Comú Podem per agrair l'entesa amb els comuns i l'esforç dels equips negociadors.
I Pablo Casado tanca la porta a una abstenció del PP i a la via 221 de sumar PP, PSOE i Ciutadans per la investidura espanyola en una reunió de 40 minuts amb Pedro Sánchez al Congrés. El líder del PP acusa el PSOE de pretendre utilitzar el PP com a coartada pel seu pacte amb Podem.
El Partit Popular no puede abstenerse ante un gobierno del Partido Socialista y de los comunistas de Podemos. Sería letal para España y sería un suicidio para el partido, pero eso segundo es lo más irrelevante. Sobre todo sería muy malo para los españoles. Y nuestra responsabilidad es servir a los españoles de la mejor manera posible, y esa, conociendo lo que hoy me ha transmitido Pedro Sánchez, es ya liderando una oposición a las medidas que puedan acordar a partir de si es investido presidente del gobierno.
Casado ha descartat també que la via Arrimadas, en referència a l'hipotètic acord entre el PSOE, PP i Ciutadans que planteja la líder de Ciutadans, tingui cap possibilitat de prosperar. Segons el líder del PP, en la mesura que Sánchez té tancat un acord amb Podem, no hi ha cap possibilitat que desfaci aquesta entesa i l'únic que cal evitar ara és que aconsegueixi la investidura amb l'abstenció d'Esquerra.
Gràcies, Alba Legide. Aquí saludem ara és la Carme Fanoll, que és qui ens porta aquest comentari d'avui.
Què feien un pessebrista, un tècnic de pastorets, una guia oficial de turisme, una pianista, un ciclista, dos pintors, una directora d'institut, un realitzador escenogràfic, un submarinista i un president del Consell de la Gent Gran un diumenge a la tarda al Teatre de Palafrugell? Molt senzill, recollir els premis als palafrugellencs de l'any. Segurament és la celebració que barreja més sàviament orgull local i tribut als millors d'una tribu petita. Com a fil conductor, cada any una bona excusa. La presentació del llibre de la crònica de l'any, que en aquesta edició era relatada per l'historiador i palafrugellòfil Quim Nadal. Ell ens parlava del batec de la vila i ens posava alerta, així com de passada, de l'arxiu del Cap Roig que ha anat a parar a Barcelona en mans de la Fundació de la Caixa. D'entre els aplaudits per un teatre ple de gom a gom, hi destacaven els premis Peix Fregit de l'any a la trajectòria. Tano Pisano i Blandín Pelet, la fantàstica parella formada per un pintor i un artista de l'ànima com és la Blandín. Diu que ens deixen i que no tornaran de la Toscana, però en els 30 anys de vida per a Palafrugell han deixat un llegat tan brutal d'art i xarxes que mai se'ls podrà oblidar. Personalment, vaig tenir la sort de parir amb ells el projecte Arteca, un servei d'exposició i préstec d'obres d'art a la biblioteca. Un llegat que algun dia espero que cali a moltes altres biblioteques públiques. També he pogut compartir forces gots de vi al fraternal amb aquesta parella. En Tano va mencionar en el seu discurs aquests gots de vi compartits amb tanta gent. Formen part del bo i millor de la vila empordanesa. Un dels premis als palafrugellencs de l'any era pòstum. L'Adela Ferrer pujava a recollir el premi al llibreter i activista Joan Aliu. A la sortida de l'acte en vam estar parlant una estona amb la Gemma, la nostra nova llibretera i orgullosa successora d'en Joan. Al vestíbul del teatre, en Martí Sabrià li anava fent de Cicerone, presentant-li a tot bitxo cultural amb potes que se'ns apropava. Serà un plaer apropar tot aquell peix fregit a la nova llibreria. En un any 2020, que segur que serà millor que aquest que ens deixa i que es presenta ben promissori. Bon Nadal a tothom.
Bon Nadal també a tu, Carme, i moltes gràcies per tots aquests comentaris que ens has estat enviant durant tot l'any i que són superinteressants. I que en alguns moments doncs pugen el nivell cultural d'aquest programa, cosa que també passa, i això tenim la sort de que passi cada setmana, amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Bon dia, què tal?
Bueno, aprofito per saludar la Carme Fenoll, m'ha agradat molt sentir-ho abans de la meva intervenció.
Molt bé. No t'hem escoltat que no teníem el canal pujat, suposo que ens has dit bon dia, eh? Que
ara els oients, sí, bon dia, bon
ara
dia.
Ara els oients no pensin, ui, que maleducada la Carme, no, i la Teresa, no.
No,
és que no li
hem
pujat el canal. Amb tu, Teresa, cada dimecres parlem de llibres i de novetats literàries. Avui és dimarts, hem demanat si ho podem moure, perquè, vaja, dijous s'estrena una gran estrena de cinema, llavors volíem parlar-ne el dia abans i demà fem cinema i avui fem llibres i tan contents. Teresa, quines... Entenc per una banda que moltíssima feina ja de preparació de Nadal.
Sí, de fet, sí. Bueno, la preparació ja hauria d'estar feta, que no ho està mai, perquè sempre t'atrapa el toro, però bé, com a mínim la selecció i el que la gent està descobrint i les apostes de les editorials editorials ja les tenim totes força clares, sí.
Sí? I què? Bé, anem?
Avui volia ajudar a tots aquells qui els hi agrada molt que el tio caguin llibres o que els Reis en portin, però que a vegades els Reis i el tio tenen dificultats perquè hi ha algú a la família que no els agrada llegir o que potser han deixat de llegir o tenen altres interessos. Sovint és el típic llibre que hauria de ser o per l'avi o pel pare o pel germà gran o... i us ho dic així perquè malauradament hi ha més homes que no llegeixen gaire que dones o bé que no llegeixen narrativa, la qual cosa ja és molt lloable, vull dir, tothom ha de llegir el que li agrada, això no és una crítica, però sí que aquest any tenen un llibre idoni sempre i quan siguin del Barça. Això ho hem de deixar clar. El Barça ha publicat un llibre que són els 120 anys d'història des del 1899. És un reportatge fotogràfic impactant perquè el text del llibre són realment al peu de foto, o sigui, les fotografies estan tan ben triades, les imatges estan tan ben seleccionades, que el text més llarg que hi ha és la benvinguda del senyor Bartomeu a les primeres pàgines, i llavors ja anem trobant les imatges que parlen del missatge del Barça, en aquest cas us dic les seves cinc màximes, que són humilitat, esforç, ambició, respecte i treball en equip. I anem trobant, ja us dic, no us he dit la mida. El llibre fa d'alçada gairebé 50 centímetres, 38-40 centímetres.
Pràcticament mig metre.
Gairebé mig metre. I d'amplada en fa 28, per tant, obrint és el doble, vull dir, és un din A3 molt, molt complet, molt gran. Uh-huh. Per tant, 500 pàgines d'imatges i començant aquest any tan, com et diré, ara en diríem... antic, poder, perquè, sí, clar, 20 anys serien 20 anys, però 120 anys és molt més, no?
Bueno, sí.
O sigui que no sé què s'ha de dir en aquest cas. Hi ha els valors explicats amb atenció, sobretot amb aquestes imatges. Hi ha la història, des del naixement del Barça i la supervivència, les imatges del primer camp, imatges del futbol de la Guerra Civil, evidentment Kubala i com s'estrena el Camp Nou, amb Cruyff i quan arriba la democràcia. Hi ha imatges de les penyes, de socis, hi ha el futbol femení, evidentment, hi ha una secció de la Masia, i també hi ha els presidents, els capitans històrics, els jugadors, les pilotes d'or. Bé, és un llibre molt complet que no cansa ningú, perquè us he de dir que aquestes imatges ens transmeten a tots una mica, no? En la televisió dels primers partits retransmesos, el vestuari de la gent, l'afició, les inauguracions. Tinc a davant ara una imatge de quan va jugar el Barça espanyol, diputat jugat en el Camp de les Corts el 1930, que hi ha tota la primera fila que toca el camp sense asfaltar gairebé i molt poca gespa, de guàrdies civils amb allò, aquell casquet al cap, com
sí,
es deia?
Sí, el tricorni.
El tricorni. Si més, ja us hi poso tunicorni, jo ara, sí. Amb el tema d'aquest dels cavalls. Doncs amb el tricorni. Evidentment, fotos amb gang i negre, moltes d'aquestes, però també ja va canviar, no? O sigui, la imatge canvia amb els anys.
I suposo que també s'hi veu la importància del Barça també a nivell de país, no? Perquè és el club del país.
Esclar, vull dir, el títol és Barça més que un club, 120 anys. Vull dir que això queda clar, és la frase del Barça, no? Vull dir, més que un club, hi ha gent que quan, jo què sé, doncs munta un restaurant i aconsegueix una estrella, és més que un restaurant, no sé com explicar-me, vull dir, aquesta expressió més que l'hem utilitzat potser en diferents llocs perquè ens ha calat, eh? Hem notat que un club seria la gent que en forma part i prou, en canvi, quan hi ha tanta afició que batega amb ells, és molt més que un club. He de dir-vos que el llibre val 55 euros, qualsevol que hagi pensat que el que estava dient es havia fet imaginar, en l'imaginari, ui, això voldrà molt, perquè evidentment tanta fotografia, 500 pàgines i la mida, dius, quan el veus et penses que el 120 és el preu del llibre. No, 55 euros, vull dir, penso que arriba a les butxaques que són aficionats als partits, que van a veure el Barça, que formen part d'una penya, vull dir, penso que aquesta vegada sí, que tenen el regal idoni.
Home, està molt bé com a regal per això que deies, no? Gent que no li agrada llegir, però qui fa el regal o qui demana el regal a Reis li agrada regalar llibres, doncs mira, és la solució perfecta. Molt bé, Teresa.
I simpàtic, eh? Vull dir que no cal ser un gran aficionat per trobar el llibre ben fet. Vull dir que, ja et dic, jo no miro gaire els partits, però fullejant el llibre és encantador, imatges encantadores, i que he recordat el meu pare com es mirava els partits i com gaudia i com parlava d'en Cruyff i d'en Kubala. Vull dir que és un gran llibre, un gran llibre.
Molt bé, Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella, moltes gràcies per passar una setmana més per aquest programa.
A vosaltres.
Que vagi molt bé el dia. Adéu.
Adéu-siau.
Acabem el supermatí d'avui explicant una notícia d'última hora que acabem de saber. 6 menors i un adult han hagut de ser evacuats aquest dilluns, ahir a la nit, a l'Hospital de Palamós, després de ser intoxicats per fum en un incendi de 3 plantes al carrer Miguel de Cervantes. Això ha passat al voltant de 2:15 de la nit. Segons els bombers, el foc ha afectat l'entrada de l'immoble. Les flames ja s'han apagat, les van apagar ràpidament, però l'escala va quedar plena de fum. Els veïns de l'edifici s'havien confinat als seus domicilis i els bombers els han evacuat. A banda d'aquestes 7 persones traslladades a l'hospital, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 3 persones que han estat donades d'alta in situ. Hi han participat 8 dotacions dels bombers i una del sistema d'emergències mèdiques. Això que ha passat aquesta nit a Palamós, amb 7 ferits, 6 d'ells adults, evacuats per per inhalació de fum, ferits per inhalació de fum que els han traslladat a l'Hospital de Palamós. Ho llegim a diversos mitjans. De fet, ho explica en aquests moments Ràdio Palamós, la ràdio pública del municipi, que per cert, per això serveixen les ràdios públiques. Gran feina que fan des de Ràdio Palamós. Avui també hem tingut un programa molt centrat a Palamós, en què hem destacat algunes de les coses que expliquem en aquest ràpid mapa que fem amb la redacció d'informatius de Ràdio Capital.
A Palamós en marxa l'última fase del pla especial del port, segons ha informat el diari Punt Avui. A partir d'aquest mes de desembre, el projecte ha entrat finalment en la fase de redacció de la proposta que ha d'incloure els 18 objectius bàsics que es van extreure del procés participatiu en el que van col·laborar 290 persones. També a Palamós, la Fira Nadalenca recapta prop de 12.500 euros per a persones amb discapacitat psíquica. La recaptació integral de diners de l'Associació Fira Nadalenca de Palamós i el grup Els Cosinets la destinaran enguany a tres projectes de l'AMPA de l'Escola d'Educació Especial Els Àngels, l'Associació Afatram i l'Associació Trampolí.
I a Sant Feliu de Guíxols volen fer arribar la sardana a tots els públics, fins i tot al més jove. Ja vam explicar que aquest 2020 serà la capital de la sardana i ahir vam entrevistar a Núria Cucharero, regidora d'esdeveniments de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, i va dir que volen que la sardana arribi a tots els barris durant totes les èpoques de l'any i a tots els públics.